Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. L'opositor veneçolà Leopoldo López ha sortit de la presó després de més de 3 anys de reclusió i ha passat arrest domiciliari per problemes de salut, segons el Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela. Javier Cremades, que és l'advocat de López, ha deixat clar que el seu client encara no és lliure. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda. El líder opositor, Leopoldo López, arribava a casa seva a Caracas a les 4 de la matinada, hora local, i per sorpresa. Algunes informacions indiquen que la seva família no tenia coneixement que passaria arrest domiciliari i que la seva arribada a casa ha estat també tota una sorpresa. López estava empresonat des del 2014, acusat i condemnat per la justícia veneçolana a 13 anys de presó per haver participat i instigat, segons la justícia, les manifestacions que també el 2014 van acabar amb 43 morts. Pel govern veneçolà de Nicolás Maduro es tracta d'un assassí. El Tribunal Suprem de Veneçuela li ha otorgat l'arrest domiciliari per motius de salut. L'oposició veneçolana ha celebrat el seu alliberament, però exigeix que també recuperin la llibertat la resta de presoners polítics, que són un centenar.
Més notícies, Marc Navarro.
Informació que acabem de conèixer. Catalunya en Comú reconeix l'1 d'octubre només com una mobilització, però no com un referèndum d'independència. La coordinadora nacional del partit, reunida a Terrassa, acaba de ratificar la posició oficial de la formació que encapçalen Xavier Domènech i Ada Colau. El partit treballava amb 3 propostes diferents, però que coincidien, assegura que aquest no és el referèndum que Catalunya es mereix ni necessita.
Respecte a això, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, avui de visita a Catalunya, ha explicat que el seu partit ha traslladat al govern espanyol la necessitat d'emprendre iniciatives polítiques davant la situació catalana. Si no ho fa, ha dit, serà el mateix PSOE qui activarà aquestes iniciatives. Una possibilitat seria crear una subcomissió al Congrés dels Diputats per emprendre una reforma constitucional, però n'hi hauria d'altres.
Podemos tener otras iniciativas que compartamos con varios grupos de la Cámara para intentar por todos los medios evitar que se llegue a la fecha del 1 de octubre sin haber demostrado toda la capacidad de diálogo y de respuesta ante la situación actual.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demana a polítics i empresaris que facilitin la conciliació laboral i familiar per evitar que hi hagi nens sols a casa mentre els pares treballen. També invita les parròquies i els col·legis religiosos que aquest estiu acullin criatures que es trobin en aquesta situació. En la seva carta dominical, l'arcabisbe Omella recorda que uns 600.000 nens d'entre 6 i 13 anys es quedaran sols a casa aquest estiu perquè els seus pares treballen.
Músics s'han inscrit finalment per participar en la primera edició del nou Surrender Festival avui a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell. A les 7 de la tarda interpretaran alhora la cançó de Bruce Springsteen. Abans, però, toca assajar perquè tot surti perfecte a Vilanova de Bellpuig, Laura Cortés.
A les 7 del matí han començat a arribar els primers músics i a les 11 han començat amb el primer assaig. Centenars de guitarres, bateries i veus interpretant el nou Surrender del Bosch. Ha sonat tan bé que només ha calgut interpretar la cançó 3 vegades. Josep Maria Pons és l'organitzador del festival.
Ara ja ho puc dir, després de veure les proves, jo creia que no ens en sortiríem. I la veritat és que a la segona ja ha sortit, al meu entendre, perfecte. Estic molt emocionat, molt, molt, molt. Ara veig que tot l'esforç que hem fet durant aquest any i mig ha valgut la pena.
La majoria de músics venen d'arreu de Catalunya, però també de fora, com d'Astúries o fins i tot Roma. Amb tots ells, Vilanova de Bellpuig, un municipi de 1.200 habitants, triplicarà aquest cap de setmana la seva població. Molts esperen que el cantant de Nova Jersey doni la sorpresa i aparegui per unir-se a la festa. De moment, però, no ha aparegut.
Esports i Bisoler.
En Fórmula 1 s'ha acabat ja la sessió classificatòria del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. El finlandès de Mercedes, Valtteri Bottas, que sortirà amb la pole position. En segona posició s'ha classificat Sebastian Vettel i tercer el company de Bottas, Lewis Hamilton. En tennis, el mataroní Albert Ramos ha perdut el primer set als setzens de final del torneig de Wimbledon contra el canadenc Milos Raonic al tiebreak per 7-6. Just ara ha començat aquest segon set. I en ciclisme, el Tour de França, vuitena etapa, etapa de muntanya amb final a l'estació de Russes, de 187 quilòmetres, en falten 65 pel final, una escapada amb 8 corredors, el millor classificat a la general Serge Pauwels, té 2 minuts i 38 segons de diferència respecte al gran grup comandat pels homes del líder de la cursa, de l'Sky, de Chris Froome.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
En marxa aquests dies la cimera de les 20 economies més potents del món, el G20 a Alemanya. Què tal? Bona tarda a tothom. Avui, economia als solidaris. I l'impacte que té en la construcció de la pau, o més ben dit, en fer trontollar la pau, i en el desenvolupament sostenible i igualitari de les grans ciutats del planeta. Hem convidat dos experts del gremi. El primer, Jordi Angusto, membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Amb ell analitzarem un informe del banc Goldman Sachs que suggereix que per reactivar l'economia ara caldria una gran recessió, o millor, una gran guerra a escala global. Ole! I en segon lloc, el doctor David Castells Quintana, que és professor d'Economia de l'Autònoma i és autor d'un estudi que analitza la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica, els equilibris i les desigualtats de viure a les grans ciutats. Perquè segons les Nacions Unides, l'any 2030 hi haurà 2.000 milions de persones vivint a les perifèries urbanes. I quin impacte tindrà això en la vida de la gent? Ara ho sabrem, fins les 4, a Catalunya Ràdio.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
El ministre de l'Interior espanyol, José Ignacio Zoido, ha provocat la reacció de les ONG de tot l'Estat. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea eren reunits aquests dies a Tallinn, a la capital d'Estònia, per mirar de trobar solucions per Itàlia, per ajudar-la, perquè està desbordada davant l'arribada massiva de sol·licitants d'asil i d'immigrants des de les costes africanes. En aquest context, el ministre Zoido ha fet una crida a les ONG de rescat perquè, ha dit, s'han de conscienciar que s'està per ajudar i no s'està per afavorir o per protegir la immigració irregular. Itàlia demana ajuda als seus col·legues europeus perquè cap d'ells no ha fet els deures, quan falten només 80 dies per acabar el termini en el que es van comprometre a reubicar els demandants de refugi. El ministre Zoido ha dit que preveu que la Unió Europea rebaixi ostensiblement la xifra de refugiats que Espanya ha d'acollir abans de setembre, dels 17.000 compromesos al principi a uns 7.000 o 7.500, en paraules d'ell. Recollim avui la reacció, doncs, de les ONG. Escolteu l'opinió del vicepresident de la Coordinadora Estatal d'ONG i director també a Catalunya d'Oxfam Intermón, en Francesc Mateu. I pareu atenció a aquesta cançó que l'acompanya.
Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendido, sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado.
Quan el senyor Zoido ens diu que rescatant, salvant vides humanes a la Mediterrània estem provocant migració irregular, es falta una cosa que és bàsica en totes les feines que fem, que és el proveir auxili. Aquesta és una tasca irrenunciable per qualsevol ser humà, però especialment per les ONGs, perquè bàsicament és la feina que estem fent. I darrere d'aquesta culpabilització de l'auxili amaga les veritables causes que provoquen que la gent no se surti a casa seva. La gent no ve perquè el cinema de Mediterrània. La gent marxa de casa seva per múltiples raons en les quals l'Estat tenen molt més de veure. Aquestes declaracions són la continuació d'unes altres que van fer fa uns dies dient que en comptes dels 17.000 segurament li baixarien la quota fins a 100.000 refugiats. El senyor Zoido sap que està a 3 mesos de l'examen final del curs de 2 anys que tenia, que no ha estudiat res i a última hora vol fer el que sigui per no fer l'examen. Però en aquest fer el que sigui, ho ha fet carregant contra les ONGs d'una manera molt barroera i d'una manera especial contra aquelles ONGs que estan salvant gent a la Mediterrània. En primer lloc, quan el senyor Zoido parla de migració irregular, el primer que li hem de dir és que la gent que arriba com a refugiada no arriba irregularment. El que és irregular és la benvinguda que els donem. El que és irregular és que ens saltem la llei. El que és irregular és que no haguem acollit a les 17.000 persones que ens toquen. I en relació a aquestes declaracions repetides que fa el senyor Zoido, està amagant un parell de coses. La primera cosa que està amagant és el fet de no haver complert. De les 17.333 persones, només n'ha arribat un 8%. I només queden 80 dies. I amaga també algunes responsabilitats greus del govern espanyol. La responsabilitat de la venda d'armes a països que sap que no pot vendre. La responsabilitat de la tanca de Ceuta i de Melilla, de les ganivetes, de la platja del Tarajal, del tractament als tetis, de l'acord entre Unió Europea i Turquia. Amaga totes aquestes coses. Les ONGs li demanem al senyor Zoido que deixi d'amagar, que compleixi els seus compromisos, que són els seus compromisos els que van agafar ells com a govern, i que porti aquestes 17.337 persones abans del 26 de setembre, que és la data que tenen de límit. I aprofito per dir que avui s'ha aprovat el Tribunal Popular dels Pobles, que tractarà al mes de desembre a Barcelona els drets de les persones migrants, perquè ha sigut necessari un cop més convocar un tribunal com aquest, perquè el tractament que s'està donant a les persones migrants arreu del món és lamentable.
They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace and security. Open your doors, open your hearts.
I el que us deia, aquesta que escolteu és l'última novetat de Macaco. La va presentar ahir, juntament amb la Comissió d'Ajuda a les Persones Refugiades. Es titula Red Alerta. Retrata la por, l'angoixa i la persecució que experimenten els fugitius de guerra i els refugiats. I l'ha feta per recordar-nos a tots que acollir no és una opció. Hauria de ser un deure. I compta amb la col·laboració d'artistes com Tote King i dues personalitats a qui hem tingut en aquest programa més d'una vegada: la cantant saharaui Aziza Brahim i la periodista egípcia Shahira Amin. I parlant de les ONG que socorren les persones refugiades i els migrants, atenció al web dels Solidaris.
Exclusius web.
Perquè ara mateix ja hi podeu trobar aquest reportatge que ha preparat la nostra companya Eva Pineda. Ho ha fet a partir de l'experiència d'un grup d'estudiants dels graus de Medicina i d'Infermeria de la Universitat Internacional de Catalunya. Un grup que fa uns mesos va posar en marxa el projecte Líban, en conjunt amb l'associació cultural Gausac per la Dona. Un grup de 20 voluntàries va anar a Shabruk, on l'Orde de Malta atén un campament per a dones amb discapacitat. I aquest estiu, d'aquí una setmana, d'aquí 8 dies, marxen a Biblos, per atendre nens refugiats de Síria i de l'Iraq. Exclusiu web a catradio.cat.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris.
Aquesta setmana, una notícia que estava penjada al portal 324.cat i que ha passat gairebé desapercebuda, ens ha cridat molt l'atenció. Goldman Sachs suggereix que una guerra o una recessió serien beneficioses per l'economia. Així de directe, pel broc, no gros, no, com una canonada. El Banc d'Inversions nord-americà diu que la volatilitat dels mercats és massa baixa i dona poc marge als inversors. Què vol dir tot això i per què no podríem fer el mateix per la via de la pau? Per què hem de tirar per terra la feina tan imprescindible dels moviments per la pau? Jordi Angusto, economista i membre de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes. Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs?
Jordi, què és la volatilitat? Què vol dir que la volatilitat massa baixa no permet les inversions?
A veure, tot això és terminologia.
havia tecnicismes d'economistes i sobretot d'economistes aquests de banca financera. Per expressar-ho en termes que la gent ho entengui, és que estem en calma xitxa, en termes mariners. No tenim ni un garbinet ni una tramuntana, i que en calma xitxa, com que doncs les coses no es belluguen, els vaixells estan quiets, en aquest cas els vaixells serien els inversors, i el fet de que no hi hagi vent, que seria aquesta volatilitat, i seria el fet de que hi hagin coses que pugen, que baixen, que es belluguen, que apareixen oportunitats, diuen que fa que estiguin retrets i que no s'animin a invertir.
Clar, però abans que un gran tsunami, abans que vingui una gran onada que tombi tots aquests vaixells petits, no hi hauria algun altre factor que pugui fer créixer aquesta volatilitat, que no sigui una guerra o una gran depressió mundial?
Bueno, d'entrada jo discrepo àmpliament. A veure, Goldman Sachs són els senyors que, entre altres coses, tenen mèrit important en la generació de 50 milions d'aturats gràcies a la crisi financera del 2008, que suposo que això ho van trobar un bon tsunami interessant, amb alta volatilitat, en el qual certament hi van haver alguns que van fer fortunes i molts que van sortir perdent molt, molt no, perquè no en teníem gaire, però ja no vam sortir perdent. Per tant, això és una correlació estadística en el món financer i a la gent aquesta cabalística que mira els dibuixos, les curves que fan les accions i diuen, bueno, doncs ara això dibuixa una bandera, per tant ara s'haurà de caure. En fi, són càbales que no tenen cap mena de causalitat, no hi ha una causa-efecte, no hi ha una llei al darrere econòmica que l'expliqui. Ells diuen, calma xitxa i hem de sortir d'aquesta, i llavors se li acut que la millor manera és un tsunami, com tu deies, i que aquest tsunami podria ser una guerra. Suposo que no els preocupa gaire que els 50 milions d'aturats passin a ser 50 milions de morts, com l'anterior Guerra Mundial. Perquè si parlem de guerra, sempre n'hi ha. En aquest món sempre tenim algun lloc en el que en tenim alguna, desgraciada i malauradament. La tenim a Síria avui, la tenim a Ucraïna, la tenim en determinats països africans, la tenim a Israel i Palestina. És a dir, que no és... No, diguem-ne, d'això no ens ha mancat mai, desgraciadament. Per tant, jo suposo que es refereixen a una gran guerra, i per tant, doncs, tipus la Segona Guerra Mundial. És a dir, llarga, costosa. Quins poden ser els efectes econòmics beneficiosos d'aquests? I aquesta és la gran paradoxa que descobreix en què tenim muntada la nostra economia. Doncs que una guerra és un disbarat de consum. I això...
Un consum en la, pel que fa a la supervivència i més tard per la reconstrucció, és això?
Exactament. Exactament. És un gran element de consum, i la nostra economia està sostinguda en que es consumeixi prou com el que es produeix. En aquí està, si està, deixa'm dir, la causa d'aquesta calma xitxa o d'aquesta manca de volatilitat, és que certament s'hauria de poder resoldre de manera radicalment diferent.
L'informe parla, menciona explícitament que ni el Brexit, ni la victòria de Donald Trump amb tots els disbarats que ha fet al darrere, ni tampoc l'amenaça permanent del terrorisme per part del Daesh no han servit per fer aquesta sacsejada que potser en un altre moment hauria resultat, vaja.
A veure, jo parteixo que aquesta sacsejada seria innecessària. En aquest moment tenim un potencial de consum elevadíssim amb moltíssims milions de persones que pateixen gana, fam, que no tenen les necessitats cobertes, i per tant necessitat de consum hi és. Demanda potencial però no efectiva. Què manca perquè aquesta demanda potencial sigui efectiva? Doncs que tinguin recursos. On estan aquests recursos? Doncs estan concentrats en el 0,01% de la població. 65 persones que tenen el mateix que 3.500 milions de persones. Per tant, perquè l'economia anés bé, sense necessitat d'una guerra, s'excités i es generés el consum necessari perquè la màquina econòmica funcioni, n'hi hauria prou amb una millor distribució de la renda. I en això, deixa'm dir, ara s'està al G20 Hamburg.
Sí.
I és molt important. Molt important el que es decideixi en el G20. Perquè en el G20 es pot acabar afavorint les tesis de Goldman Sachs, perquè el preocupant de les tesis de Goldman Sachs no és que ells diguin que seria convenient una guerra, no. El pitjor és que s'estan donant un conjunt d'elements que històricament han estat previs a una guerra.
Aquest és el titular que ens està entretenint, que ens està distraient de parlar d'altres coses?
Bueno, no. Jo crec que centra molt bé les coses. És a dir, tal com estan anant les coses en el món, no és el fet que diu Sachs que seria bo, és que el possible és que passi.
Que acabi passant, vaja.
Sí, és a dir, que aquest conjunt de factors, ells han mirat la volatilitat, però podem mirar, diu, uns altres, com ara mateix aquesta immensa concentració de riquesa en poques mans, bueno, aquesta s'ha donat a les vigílies d'una guerra, per diversos motius, entre els quals també les lluites entre nacions, guerres comercials entre nacions, que acaben esdevenint guerres entre països i poblacions que són engatussades dient que l'enemic, la causa dels seus problemes és el veí o algú que té algun tret especial, raça o de color, i que això engresca la població i l'aliem.
És un mantra el que hem sentit a dir moltes vegades, que la majoria de les grans guerres de la humanitat ho han estat en realitat per qüestions econòmiques?
A veure, com a economista, jo t'he de dir que crec que sí. Com a economista i com a economista que he educat en el materialisme històric, que creu que les condicions materials de vida són les que condicionen, finalment, la nostra societat, doncs aquestes condicions materials de vida són les que estan darrere de la gran majoria de guerres. En alguns casos, perquè ens pot mancar, que seria un cas justificat, és a dir, aquell que està oprimit no té per menjar i, per tant, doncs, bueno, s'ha de rebel·lar contra aquell que l'impedeix. El més llestimós és quan és aquells benestants que el que volen és garantir aquells recursos que li permetran mantenir el seu estat de benestar. És a dir, guerres provocades per garantir el flux del petroli i altres recursos escassos.
En això no hem canviat gaire, llavors, de les guerres que tenim ara, com per exemple la de Síria o les que hi havia a l'edat mitjana entre estats europeus.
No. En aquest cas no un economista, sinó un historiador, el Harari Yuval, el seu llibre fantàstic Sapiens, doncs de fet explica que l'home ha evolucionat molt més tecnològicament que humanament, fins i tot amb les seves capacitats cognitives, i que per tant està creant, no s'ha bellugat gaire, ha evolucionat poc. I entre altres coses està creant un món que no és capaç de gestionar-lo.
Digui'm una cosa ara, perquè des del punt de vista de les ONG, del Moviment per la Pau i de la feina que fan, es pot imaginar que es posen les mans al cap aquests dies després de sentir aquest titular? Per què un banc mundial es pot permetre el luxe de fer recomanacions tan flagrants jugant amb la pau mundial com si el preu que cal pagar per una guerra mundial no fos res o se superés en 4 dies?
Ostres, això toca molt dolós, no? Jo crec que... Deixa'm mirar des d'un punt de vista positiu. Jo crec que anem a pensar que estan llançant una alerta als líders mundials, a dir, senyors, tal com anem, si no canviem la situació, això pot acabar, és a dir, que estiguessin alertant més que no pas cridant-la.
Yeah.
Aquesta seria l'única excusa. Insisteixo, això és pertinent amb la trobada del G20 que té ara en aquest moment a Hamburg. I això té molt, i aquí els europeus tenim molt a dir i molt a fer. Hi ha una dada que passa una mica desapercebuda, que jo insisteixo molt. En aquest moment, la Unió Europea és el campió mundial del superàvit comercial. Dit d'una altra forma, és el campió mundial de la globalització. Quan nosaltres defenem la globalització, mai tant, després els xinesos, que són els segons, nosaltres ja els hem guanyat. És a dir, que venem a la resta del món molt més que no comprem. Dit d'una altra banda, suportem els nostres escassos llocs de treball amb la demanda de fora. En algun moment, jo dic... He dit i mantinc que Europa ha generat el monstre Trump, perquè Obama durant anys demanava precisament en el G20, li demanava a Europa que no deixessin sola Amèrica i que li ajudessin a empènyer l'economia mundial. Que l'austeritat europea, a banda de ser dolorosa pels europeus, estava exportant recessió a la resta del món, que si li deixaven sol ell entraria en un dèficit colossal com veritablement ha entrat. El dèficit comercial americà és gairebé esfumat al superàvit comercial de la Xina i de la Unió Europea. Insisteixo, és el més gran. Per tant, G20, Europa, què pot fer per haver d'aquesta alerta de Goldman Sachs combatre-la? Bueno, Europa ha de canviar radicalment la seva política econòmica, ha de capgirar radicalment la política d'austeritat que ha autoinduït 20 milions d'aturats i gairebé 40 o 50 de persones al límit de la pobresa, l'ha de capgirar radicalment. I si no fa això, en fi, les possibilitats d'això que Goldman Sachs alerta augmenten.
Està entès. Jordi Angusto, economista i membre de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya, moltes gràcies per haver estat als solidaris, haver-nos-ho explicat tan bé, que crec que ens ha quedat clar.
Sí? Sí, vosaltres, espero haver estat útil.
I tant que sí, moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, fins un altre dia.
Solidaris, para-t'hi a pensar.
Doncs posats a parlar de sacsejades, en comptes d'una guerra, l'economia faria bé de fixar-se en gent com la que coneixerem ara de seguida. Avui, a la xarxa Molina, persones al servei de persones. L'ONG catalana Acció Planetària, que dona un servei imprescindible per tots, però en el que no tothom ha pensat. Avui la Marta és el dentista.
Bioxa, Avui hem anat a la Clínica Odontològica d'Acció Planetària al barri de Gràcia de Barcelona. Ens trobem amb el Cristian Vargas. Ell és fundador d'aquest projecte on ofereixen serveis assistencials a persones que no s'ho poden permetre i necessiten un dentista, com ell diu, de confiança i amorós. Tenen dos espais, un per la clínica privada i un pels pacients que s'acullen a aquest projecte solidari. Però els metges i el material que utilitzen és el mateix per a tots. La part privada repercuteix econòmicament amb un 13% del seu benefici per atendre l'altra banda. Entrem al dentista. Dues persones a la sala d'espera, l'Ivan, d'origen rus, i una senyora procedent del Magreb, però que fa temps que viu a Santa Perpètua. Del viatge d'una hora i mitja en tren fins al barri de Gràcia de Barcelona, li val la pena.
La nostra idea, com que nosaltres som una ONG pura i dura des del 2004, nosaltres la nostra idea principal era treballar en xarxa amb d'altres associacions i ONGs. El que va passar és que després del primer any de treball vam atendre gairebé 2.000 pacients i els ajuntaments, de la mà de les assistents socials, van adonar compte que aquí hi havia un servei bo d'atenció. Llavors van començar a generar convenis amb ajuntaments perquè d'alguna manera si podíem oferir un servei a aquest ajuntament que ells no tenien.
I amb en Cristian Vargas comencem el tour per la clínica.
Nosaltres, per poder oferir un servei de qualitat, tenim la fortuna de poder tenir el treball de voluntaris, bé amb experiències i d'altres que acaben de sortir de la carrera, i això per nosaltres era un tema molt important. Un odontòleg acabat de fer no té la capacitat de poder fer un treball segons quins tipus de casos. Ens veiem una mica amb unes limitacions. Llavors nosaltres la solució és, doncs tindrem el nostre propi dentista de referència que pugui monitoritzar i ajudar aquests professionals que acaben d'arribar. Llavors nosaltres aquí tenim la Daniela
i l'Alba.
La Daniela que està aquí fent una endodòncia.
La Marisa ja fa temps que és pacient d'Acció Planetària.
Pues la verdad que está muy bien, la atención es muy buena. Aquí yo también tenía mucho tiempo pues esperando, ¿no? Poderme hacer ver yo, porque también tengo mi familia, porque no todos lo podemos permitir. Y gracias a esto pues estamos siendo atendidos, como cualquier otra persona normal.
Doncs ara passem aquesta porta, i és la que està separant les dues clíniques. I aquí tenim a la Marta, és la coordinadora d'un projecte que acullia nens òrfans a Sierra Leona, és un centre d'acollida.
I la Marta, que està en plena feina arreglant una ortodòncia, ens explica què fan a Sierra Leona, perquè, com sospitem, a Acció Planetària no només es dediquen a projectes solidaris relacionats amb l'odontologia.
Doncs a Sierra Leona tenim 54 nens apadrinats que no els poden pagar l'escola ni el material, i 10 d'aquests nens són orfes. Llavors ja fa un parell d'anys que vam obrir un centre amb 4 cuidadors que es queden allí treballant tot l'any, i un cop l'any doncs viatgem allà per veure que tot segueix bé i tot va molt bé. Sí.
La Marta, però, des de que va acabar la carrera, ja tenia al cap posar el seu coneixement al servei de la solidaritat.
Jo ja el primer any ja em buscava algun lloc per anar a col·laborar, i a la revista del Col·legi d'Odontòlegs vaig veure un article de l'antiga ONG que es deia Dentistes sobre Ruedes. Em vaig posar en contacte amb el Cristian i des de llavors que treballem plegats, sí.
I en aquest centre odontològic són els mateixos pacients que es converteixen també en pacients solidaris. Es tracta d'un cercle de solidaritat.
Un pacient que tria els 1.001 dents, que seria la clínica privada, tria anar a un lloc on el cost del seu tractament repercutirà en una altra persona, com hem vist abans, que tindrà una boca sana. Però, a més, els pacients que han rebut l'ajuda no tan sols venen, obren la boca i ja està, sinó que ells foren part d'un banc de favors. Nosaltres li diem el banc del temps.
Un banc del temps on els pacients que reben l'ajuda es comprometen a ajudar amb algun tipus de feina a l'entitat o l'ONG que els ha enviat al dentista. Una cadena solidària. Al passadís de la clínica veiem fotografies de projectes internacionals que ens recorden que l'any passat també van ser als camps de refugiats de Grècia. Fa uns mesos s'han instal·lat a Atenes per treballar colze a colze amb part dels refugiats que s'han organitzat en un edifici.
Sàrgia, que és un barri amb una ideologia molt alternativa i molt independent, molt ocupa i tot això, doncs han trobat l'espai suficient com per poder ocupar espais públics abandonats, escoles, col·legis, i llavors ells estan autogestionant. Perquè nosaltres venim aquí també d'una manera de creiem molt en l'autogestió i que la gent es pugui endreçar per si mateixos. Van establir un pacte d'ajuda, llavors
ara estem treballant en un projecte que es diu la Casa Planetària, i aquesta casa és un edifici de tres plantes on hi ha una planta que serà és un centre mèdic amb doctors, amb dentistes, i volem imitar aquesta proposta que estem fent servir aquí a Barcelona. Tots els fronts brillen, ningú és profeta.
Doncs ja veieu que a Acción Planetària no només hi ha dentistes solidaris. La segona planta d'aquest edifici a Atenes serà una escola de formació i la tercera, atenció, un restaurant cooperatiu.
I la tercera planta, ells mateixos han fet una cooperativa alimentària. Volen fer com si fos un restaurant cafeteria, els refugiats han fet el seu propi hort, llavors volen oferir el menjar i poder abastir d'alguna manera sofrerà els gastos de l'edifici sencer.
Doncs amb aquesta Casa Planetària d'Atenes, al cap, marxem de la consulta, però abans ens topem amb l'Emma Casamiquela, encarregada de projectes internacionals.
De moment hem fet Exoplanetària, ha fet 6 intervencions a Grècia puntualment amb clíniques mòbils, i ara estem intentant organitzar un projecte més ampli que estigui a la ciutat d'Atenes, construir una mica una clínica mèdica i una escola pels refugiats.
Avui hem fet xarxa amb doctors i pacients solidaris que faciliten l'accés universal a la salut bucodental sense barreres econòmiques ni geogràfiques.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Mundo Deportivo et convida a formar part d'un mosaic fotogràfic gegant a l'Estadi Olímpic per celebrar els 25 anys de Barcelona 92. Penja la teva foto a mosaicbarcelona92.com i forma part de la història olímpica. Amb el suport de Mundo Deportivo i de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini de CaixaBank, Danone, El Corte Inglés, Freedom, Allianz, Coca-Cola, Movistar i Seat. Entra a mosaicbarcelona92.com.
Solidaris, a Catalunya Ràdio. No fem diferències.
Tendim a pensar que la concentració urbana, que les ciutats més grans, són font de creixement i font de riquesa.
Amb Adrià Bas.
Els darrers dos segles de la humanitat, de fet, han funcionat, si fa o no fa, d'aquesta manera. Gent que anava del camp a la ciutat buscant millorar les seves condicions de vida.
Tenim un món petit que no apareix als mapes, un tren a l'infinit i un vol sense tornada. Si vols venir-hi amb mi, no portis equipatge, ja saps com és aquest camí.
A la Xina, per exemple, cada any hi ha milions de persones que ho fan. A Catalunya, sense anar més lluny, hem parlat moltes vegades de l'abandonament del camp i de l'alta muntanya, i per efecte rebot, ara ens trobem justament amb el contrari, amb famílies que deixen la ciutat perquè s'ha fet insostenible i tornen a repoblar pobles petits del país. O fins i tot surten a la llum estudis arreu del món, no només aquí, que demostren que l'estat de salut dels veïns d'una mateixa ciutat varia i és molt diferent en funció del barri on viuen. Doncs ara posarem xifres i exemples de tot plegat. Avui parlem del creixement desigual de les ciutats, de sostenibilitat urbana, i ho fem a partir d'un article titulat Malthus viu a la perifèria, concentració urbana, infraestructura i creixement econòmic. Un article publicat al Journal of Urban Economics i que és obra de David Castells Quintana, que és doctor en Economia de la Universitat de Barcelona i actualment professor d'Economia Aplicada a l'Autònoma. Doctor Quintana, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
A tu, per ser-hi. Més de la meitat dels 7.000 milions de persones que hi ha al món viuen en zones urbanes, i la xifra diu que creix, i creix, i creix, i creix. Viure a la ciutat ja no és garantia de millora econòmica o de tenir millors oportunitats?
Bueno, això és un tema que és una mica actual, perquè, clar, ara tenim migracions massives. A Europa això va passar ja fa temps, però ara passa a la Xina, com vas dir, passa a Àfrica, a l'Amèrica Latina, I...
Què és d'on ets tu?
Sí, jo soc de Colòmbia i, si em permets, ara canviaré al castellà.
Com et sentis més còmode.
Gràcies. I bueno, claro, trae desafíos importantes para los gobernantes de esas ciudades y para, obviamente, los habitantes.
Uh-huh. Avui li demanem una classe particular de les que vostè fa a la universitat, si m'ho permet. Posem alguns conceptes clau damunt la taula per entendre la conversa que tindrem aquesta estona. Què és la primacia urbana?
Cuando hablamos de primacía urbana, estamos hablando, básicamente tenemos dos fenómenos. Uno es el proceso de urbanización, que es este del que hablábamos, en el que las personas se desplazan del campo a las ciudades. Uh-huh. Eso es natural del proceso de desarrollo. Y luego tenemos, añadido a esto, la concentración en una o dos megaciudades. Pues, por ejemplo, normalmente es la capital, no necesariamente, o alguna ciudad portuaria. Uh-huh. Y esa concentración en una o dos megaciudades es lo que llamamos primacía urbana.
Ajá. En el cas de Colòmbia, por ejemplo,
en Colòmbia tendríamos
Bogotá.
Correcto, las principales ciudades. Porque es interesante, es un caso particular hoy en día en los países en desarrollo. Uh-huh. En Europa tenemos un sistema urbano más balanceado. Por ejemplo, en España pues tenemos Barcelona, parte de Madrid, y tenemos Valencia y Bilbao, muchas ciudades que juegan un papel
Sevilla,
importante.
Exacto.
Pero en otros países, pues, por ejemplo, sí, en sobre todo en el África subsahariana, uh-huh, casi toda la actividad económica se concentra en una única ciudad, y entonces esto atrae a toda la población del país. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema muy poco balanceado, en el que una ciudad concentra, en el caso, por ejemplo, de Lagos en Nigeria, más de 20 millones de habitantes, y luego ya pueblos pequeños.
I què és el creixement sostenible? Tot això en aquesta definició de conceptes que estem fent encara, eh? Ara ho desenvoluparem tot plegat.
Claro, entonces, cuando hablamos de crecimiento sostenible o desarrollo sostenible, que está muy de moda, no solo es una cuestión medioambiental, que es tal vez a lo que estamos más acostumbrados, pero también es todo lo que hablamos, el hecho de que haya un balance en la distribución geográfica de la población, y entonces hace referencia tanto a cuestiones medioambientales como también sociales, de desigualdad. Claro, cuando hablamos de desarrollo sostenible, tiene que ser en términos de proteger el medio ambiente y también de brindar oportunidades para todos.
Uh-huh. Segons l'Agència de Nacions Unides per l'Habitatge, en aquests moments hi ha 1.000 milions de persones al món que viuen a les perifèries de les grans ciutats, i es calcula que l'any 2030 aquesta xifra es duplicarà, seran 2.000 milions de persones. ¿Quin paper hi juguen els barris perifèrics en tot això, els slums, els suburbis?
Claro, entonces este era un punto, digamos, central del artículo, y es ver cómo en estas ciudades, pues, de las que hablábamos, sobre todo estas megaciudades que ya concentran 10, 20 millones de habitantes, una gran proporción vive en unas periferias en condiciones realmente duras. Estamos tal vez a veces acostumbrados a las periferias en las ciudades europeas, en las que, a pesar de, bueno, de tal vez no ser, de tener todas las facilidades, pero tenemos acceso a agua potable, a electricidad, de sistemas de salud y demás. Claro, en muchas de estas periferias en los países en desarrollo no llega el agua potable, no hay un sistema de saneamiento público, no hay un sistema eléctrico. Entonces, claro, eso hace que sea una concentración de la población, uh-huh, en condiciones muy difíciles, tanto en temas, digamos, del día a día, pero también en cuestiones económicas,
sí,
de productividad.
Clar. De creixement socioeconòmic, de desenvolupament humà, perquè aquest article demostra que aquesta norma no es compleix a tot arreu igual i que potser funciona, no ho sé, m'invento, per ciutats, corregeixi'm si m'equivoco, per ciutats com Nova York, París, per Londres, ja m'agradaria saber fins a quin punt funciona per tothom de la mateixa manera, però que no funciona, sens dubte, per ciutats dels països del sud, com vostè ara deia fa una estona, per exemple, ciutats de l'Àfrica subsahariana. Ho hem entès bé, això?
Sí, correcto. Entonces, el tema es que estamos acostumbrados, como decíamos al principio, a que la gente se mueva a las ciudades, y esto normalmente es algo bueno, o sea, es algo que ha sucedido, pues, a lo largo de la historia, es natural al proceso de desarrollo económico, y normalmente somos más productivos en las ciudades nos brindan muchas oportunidades educativas, de contactos con otras personas, oportunidades de empleo y demás, y eso mejora, no solo mejora nuestra calidad de vida, sino también nos vuelve más productivos como personas y como sociedad.
Uh-huh.
El problema es cuando o bien las ciudades crecen demasiado. En el mundo desarrollado, pues tú hablabas, por ejemplo, de Nueva York o Tokio, ya son ciudades que sobrepasan, si tomas toda la zona urbana, te acercan a los 30 millones de habitantes. Entonces, claro, aquí empiezan a aparecer problemas de congestión importantes, congestión en cuanto a tráfico, pero también en cuanto a acceso a servicios. Pues, por ejemplo, estamos acostumbrados, vamos a estas ciudades, no podemos caminar.
Que se consideran ciudades, pero son tan grandes como un país pequeño.
Exacto, terminan siendo unas urbes de tamaños desproporcionados. Uh-huh. Ahora, si esto lo trasladamos a una situación de países pobres, como me refería, por ejemplo, Lagos en Nigeria. Claro, estamos hablando de 30 millones de habitantes en una zona urbana en la que muchos de ellos, más de la mitad, no tienen acceso a servicios básicos. Uh-huh. Entonces, claro, aquí ya ese proceso natural de urbanización ya toma un componente negativo. Uh-huh. Entonces, esto es un poco lo que yo intentaba mostrar en el artículo.
Entiendo que es porque crecen mucho, muy deprisa y de manera desorganizada.
Correcto. Ya es un crecimiento muy acelerado, muy desigual, como bien decías al principio, donde unos sí tienen acceso a las infraestructuras básicas y otros no, y eso pues puede terminar perjudicando a toda la sociedad en su conjunto.
I això fins a quin punt és responsabilitat no només de la ciutat, sinó de les autoritats de tot l'estat, de tot el país?
Claro, correcto. Aquí el papel del sector público es tanto a nivel local en el desarrollo de las infraestructuras necesarias, pero también a nivel nacional, como bien dices, para intentar
equilibrar.
Claro, planificar un desarrollo urbano más equilibrado, más como, como se ha hecho, por ejemplo, en Europa, y que no toda la población termine en una única urbe.
Perseguim el cas que ens posaves d'exemple. Per què a Lagos li ha passat el que li ha passat? És a dir, què és el que no està fent el govern de Nigèria? Què és el que s'hi ha fet però no ho ha fet prou bé? Per què hi ha aquest desequilibri?
Normalmente muchos de estos países tienden a diseñar políticas, obviamente, que favorecen las élites locales. Aquí, por ejemplo, pues se ha puesto muy de moda lo de las élites. Esto es un problema todavía más grave, si cabe, y con mayor durada histórica en países del tercer mundo. Y piensa que normalmente en estos países las élites están en una única ciudad, desde donde están las pocas y principales industrias.
Entonces, claro, los focos de poder.
Correcto. Entonces, al final, todas las infraestructuras, todas las inversiones se terminan concentrando en una única ciudad, y eso atrae a la población de todo el país. Uh-huh. Claro, yo estoy en un pueblo donde no tengo ninguna opciones de trabajo y demás, pues voy a la capital. Uh-huh. Y así miles y millones, y entonces terminamos teniendo una urbanización un poco desequilibrada.
El cas de l'Àfrica subsahariana és específica per alguna raó? És perquè sí que vostè va triar aquest exemple, o el podem traslladar a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia, a qualsevol altre lloc del món?
És trasladable, és una problemàtica, digamos, global en cuanto a que sucede también en otras regiones en desarrollo. Básicamente, el punto central es la velocidad con la que esto sucede.
Ajá.
Y en el África subsahariana es particularmente rápido porque las tasas de fertilidad son todavía muy altas.
Ah, amigo.
Exacto, este es un componente importante, mientras que en América Latina, incluso ya en Asia, en China, con la política del hijo único durante décadas, la población ya, digamos, dejó de crecer. En España, en Europa, sabemos que ya la población es estable. En el África subsahariana no es así. La población crece todavía en algunos países 3-4% anual, que eso es bastante. Entonces, claro, eso hace que este proceso sea muy acelerado y a una escala muy alta.
En l'article m'ha semblat entendre, i dic m'ha semblat perquè està escrit en anglès molt tècnic, permeti'm si faig algun error i corregeixi'm, m'ha semblat entendre que hi havia un factor climatològic de medi ambient, de l'efecte de la llum solar, de l'efecte de les pluges, de les sequeres, en tot aquest desenvolupament econòmic, que és evident en aquest cas, però que també afecta a la massificació urbana.
Correcto, y esto es esto enlaza el problema del que estamos hablando, que es un problema, digamos, demográfico y de ciudades, con un problema que también es interesante pues para nosotros, que es el del cambio climático. Sabemos que el cambio climático, donde está teniendo los efectos más fuertes, es precisamente en el África subsahariana. Entonces, claro, si le sumamos a esta mala planificación estas tasas de fertilidad altas de las que hablábamos, un entorno rural que se degrada muy rápidamente, esto lo único que hace es empeorar el problema. Por eso tenía el artículo también esta parte. Pensemos que, claro, en estas regiones del mundo la mayoría de la población todavía subsiste de la agricultura, y esa agricultura que depende, no tienen sistemas de riego modernos como en Europa, esa agricultura que depende directamente de la lluvia, de las precipitaciones. Las precipitaciones en el África subsahariana han caído en muchos lugares a la mitad en pocas décadas, y eso es consecuencia del cambio climático. Eso lo único que hace es empujar aún más la gente a las ciudades. Esta gente que vivía en entornos rurales, pues no tiene otra opción que irse a las ciudades a buscar una nueva forma de vida. Entonces eso hace que ese proceso de concentración urbana del que hablábamos sea más acelerado.
Però clar, és impossible que no ho vegin ni en aquests propis mateixos països, és a dir, si això ho podem detectar perquè hi ha xifres, perquè hi ha estudis, com ara el de vostè, que ho demostren, què hi fan aquests països per intentar revertir aquesta situació? Perquè suposo que això a la llarga els pot portar a un col·lapse.
Bueno, sí, de hecho, a la larga y a la corta, porque ya tenemos muchos estados fallidos, sí. En l'Àfrica subsahariana, cuando hablamos de Somalia, muchos de estos países son ya estados fallidos,
sí.
Y en parte lo son por una degradación medioambiental acelerada en un entorno en el que no hay muchas más oportunidades para sobrevivir.
Uh-huh.
Entonces, realmente la situación para estos países es complicada y pues necesitan de la ayuda internacional. Obviamente ellos sufren las consecuencias de un calentamiento global del cual no son responsables.
Uh-huh. UN Habitat está haciendo alguna cosa, claro, la Agencia de Naciones Unidas por el Habitat.
Correcto, entonces tenemos toda la comunidad internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas y también ONGs, algunas de las cuales supongo que han estado aquí invitadas hablando.
I tant, moltes vegades. Masses, vaja, per les vegades que n'hem de parlar i que sembla que no arreglem mai res.
Y bueno, al final la idea es que esa ayuda, bueno, pueda llevar a que estos países vuelvan a tomar las riendas de su desarrollo y consigan que sea un poco más sostenible, teniendo en cuenta las limitaciones fuertes a las que se enfrentan, claro.
I ara digui'm una cosa, perquè l'article es titula Malthus viu a la perifèria. Què deia Malthus que tingui a veure, que sigui rellevant en aquest article?
Claro que sí. Digamos, el mensaje de Malthus de ya más de 200 años es que al final nos encontramos una carrera entre la población y los recursos, ¿no? Malthus nos contaba, bueno, la población no para de crecer y los recursos, pues, son limitados. Malthus lo hablaba para Inglaterra, ¿no? Para su isla. Él decía, bueno, la isla es una, no es más grande, y la población inglesa no para de crecer, pues esto tarde o temprano tiene que plantearnos problemas.
Uh-huh.
Y bueno, a Malthus se le criticó durante décadas,
muchos años,
¿sí? Claro. Y ahora pues vuelven un poco sus ideas, porque nos damos cuenta que realmente, claro, es un problema, tal vez ya no a nivel de Inglaterra, pero a nivel de las ciudades, como decíamos, a nivel incluso del planeta entero. Tenemos una población creciente, con unos recursos pues menguantes. Entonces, claro, las teorías de Malthus de una posible, digamos, no catástrofe, pero bueno, de problemas serios en los que tenemos cada vez más población y recursos limitados, pues es algo a lo que tenemos que, bueno, algo que tenemos que analizar y plantearnos bien.
És evident, a vegades són qüestions que semblen lògiques perquè les veiem, però que fa falta posar-les, documentar-les. Vostè ara està treballant en un altre article que parla de la corba invertida de Kuznet.
Correcto, sí, bueno, enlazando con esta línea de investigación, digamos, otro aspecto interesante es la misma desigualdad, digamos, de ingresos, por ejemplo, ¿no? Ahora en Europa, en España mismo se ha puesto muy de moda hablar de la desigualdad porque ha aumentado mucho con la crisis, ¿no? Como consecuencia de la crisis. Pero bueno, la desigualdad es natural al proceso de desarrollo y esto es un poco lo que nos contaba en este caso Kuznet, básicamente que a medida que los países se desarrollan económicamente es normal que haya gente que le vaya un poco mejor, gente que le vaya un poco peor y entonces que la desigualdad aumente, pero un poco más a largo plazo, pues en los países desarrollados y en parte por las políticas públicas, el estado del bienestar, esa desigualdad luego tienda otra vez a caer, ¿no?
Sí, tiende a caer porque últimamente estamos viendo justo lo contrario.
Correcto, entonces ese fue el patrón a lo largo, digamos, del siglo XX que ahora hemos roto un poco con las dinámicas actuales. Por eso se pone un poco otra vez en debate esta curva de Kuznet y yo lo que intento es asociarla un poco a nuestra discusión del tamaño de las ciudades. En las ciudades parece que también sucede algo así, la desigualdad también cambia a medida que las ciudades crecen. Pero en este caso es un poco diferente. En este caso parece que las ciudades pequeñas, cuando crecen, generan oportunidades para todos y eso hace que la desigualdad tienda a caer en la ciudad. Estoy hablando ahora de las ciudades. Pero cuando ya las ciudades muy grandes siguen creciendo y volviendo, por ejemplo, a los casos que poníamos antes, Nueva York,
Londres, y para pensar las cuatro capitales aquellas grandes de todo el mundo.
Y hablando también de en el África subsahariana, en Lagos, por ejemplo, entonces ya la desigualdad vuelve a crecer.
Ajá.
Y esto entonces lo enlazamos con la discusión anterior, ¿no? Aquí ya nuevamente nos tiene que preocupar el hecho de que estas ciudades absorben muchísima población y eso tiene problemas en cuanto a infraestructuras, en cuanto a medio ambiente, congestión, y en cuanto a una desigualdad creciente.
Doncs ara que hem fet tota aquesta classe teòrica, doctor Castells, posi'm exemples tant de països desenvolupats com de països en vies de desenvolupament, de ciutats que estiguin creixent a un bon ritme i d'una proporció més o menys adequada i que ho fan bé, de ciutats a l'altre extrem que realment són un desajust constant.
Perfecto, sí, me parece interesante para entender qué estamos hablando.
Sí, per fer un dibuix, exacte.
Claro que sí.
Hem anat sentint molts exemples al llarg de tota aquesta conversa, però anem a focalitzar en quatre casos concrets, dos de bé, dos de malament.
Perfecto. Hablaremos de más de ciudades y países, ¿no? Porque como bien decíamos antes, al hablar de una ciudad en concreto, tenemos que pensar en el sistema urbano de todo ese país, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de Alemania, hablando de un país ya desarrollado y en el que este desarrollo del sistema urbano es bueno, por decirlo rápidamente, ¿no? Tenemos uh-huh. en Alemania, tenemos ciudades, no solo está Berlín, ¿no? Está Frankfurt, están muchos otros polos industriales, Hamburgo, Stuttgart, uh-huh. en el que tenemos ninguna de estas ciudades es excesivamente grande. Todas ellas juegan un papel importante, uh-huh. en todas ellas la calidad de vida es buena uh-huh. y la gente, de hecho, pues tiene siempre la libertad de moverse de una ciudad a otra, las industrias también se mueven de una ciudad a otra, bueno, es un sistema urbano balanceado.
Però totes aquestes ciutats igualment tenen les seves zones marginals,
todas,
on hi ha gent que té problemes d'accessos mínims, de vulnerabilitat social.
Correcto, claro. En todas ellas siempre va a haber una desigualdad interna uh-huh. que normalmente tiende a crecer a medida que crece la ciudad.
Ajá.
Esa es una problemática que incluso los países desarrollados como Alemania tienen que hacer frente.
Ajá.
Pero bueno, no, Berlín, lo que decíamos, Berlín no es una ciudad de excesivo tamaño.
Uh-huh.
Y lo que decíamos, en Alemania hay muchas ciudades que siendo de tamaño intermedio son polos industriales importantes.
Uh-huh. Aquest com a cas de feina relativament ben feta dins d'un país desenvolupat.
Sí. Podríamos poner en otro caso el ejemplo de Inglaterra, que también siendo un país desarrollado y pues ahora está muy de moda con el Brexit.
Ajá.
En Inglaterra es lo contrario, sí que hay también muchas ciudades importantes, pero el peso de Londres es desproporcionado. Mm. Y de hecho, Londres se enfrenta ahora a muchos de estos problemas. Esto es parte de la explicación del Brexit, ¿no?
Claro.
Londres crece a un ritmo elevado, con una desigualdad interna muy alta.
On els lloguers són molt cars, Londres, on la vivienda es caríssima.
Correcto.
Vaya.
Donde Ajá. mucha gente no la pasa bien, donde el nivel de vida no es tan elevado.
Uh-huh.
Y bueno, y esto es un problema para no solo para Londres, sino para todo Inglaterra. Esta excesiva concentración en Londres o este excesivo peso uh-huh. de Londres frente a las demás ciudades, que estas, muchas de ellas pierden población. Entonces ahí, bueno, hay que el gobierno inglés debería plantearse cómo intentar descongestionar Londres.
Sí, repartir un poquito el peso.
Mm-hmm. Sí.
Y a la otra banda, países en vías de desarrollo.
Y bueno, en cuanto a países en desarrollo, ellos tienen un trabajo, bueno, estos países queda más por hacer, los
sí.
desafíos son altos, pero bueno, por ejemplo, hay países como Ecuador, en América Latina, donde tienes por lo menos dos, tres ciudades importantes, está Guayaquil, está Quito, ninguna de las dos es de un tamaño excesivo comparado, por ejemplo, a otras urbes latinoamericanas. Bogotá es mucho más grande, Buenos Aires es mucho más grande, y además el desarrollo de las infraestructuras en Ecuador ha sido el más elevado en los últimos años en América Latina, digamos en construcción de carreteras, en todos los servicios públicos, tanto a nivel interno de la ciudad como entre ciudades. Y entonces eso hace que estas ciudades funcionen y que el sistema urbano de ciudades de Ecuador funcione. O bueno, estamos hablando de países en vías en desarrollo.
Sí, es evidente.
En el otro extremo podríamos tener un país como México, que es un país también en vías de desarrollo, ya de ingresos más altos, pero y un país grande, pero nuevamente que sufre de un problema muy parecido al de Inglaterra, en el que Ciudad de México concentra casi todo, bueno, un gran porcentaje de la actividad económica, un gran porcentaje de la población. Estamos hablando que en Ciudad de México ya estamos llegando a los 30 millones de habitantes.
Uf.
Con una congestión espantosa. Cruzar Ciudad de México puede tardar cuatro
dos
horas.
Días.
Entonces, claro, esto hace que esta ciudad ya no funcione bien. Y tal vez a largo plazo para México, país, sea más interesante diversificar y apostar, no sé, por ciudades de tamaño intermedio que también todavía tengan capacidad de crecimiento.
Mm-hmm. ¿Cuántos años fa que vivo a Cataluña?
Yo hace más de 15 años.
Per tant, temps suficient. És capaç de fer un dibuix de tot això que estàvem parlant, traslladar-ho al nostre cas?
A Catalunya.
Sí, el creixement de les nostres ciutats, com repartim el pes econòmic, urbà,
claro.
etcètera, etcètera.
Claro que sí, lo intentaré. En Catalunya tenemos una gran ventaja y es, pues, la marca Barcelona, ¿no? No estoy contando nada nuevo, pero también somos conscientes, y este es debate también muy actual, de los desafíos a los que se enfrenta Barcelona hoy por hoy. Uh-huh. Barcelona es una ciudad de un tamaño, desde mi punto de vista, casi ideal, ¿no? No superamos los 2 millones de habitantes, no sufrimos de los problemas de congestión de los que sufre Ciudad de México, Londres y otras urbes, donde el nivel de vida es relativamente alto. Pero bueno, tenemos poco espacio físico, ¿no? Tenemos la montaña a un lado, el mar, los ríos, y sobre todo con el componente turístico, ¿no? Que es el que sabemos que nos genera mucho ingreso, pero también muchos problemas, pues empiezan a haber problemas de congestión, a ver desafíos que tenemos que abordar. Uh-huh. El gobierno actual de la ciudad hace cosas, no voy a entrar a valorar si son buenas o malas, pero bueno, lo que está claro es que hay que hacer, hay que pensarlo, hay que analizar cómo podemos gestionar el éxito de uh-huh. Barcelona para que no termine siendo un lastre de cara al futuro.
Per la resta de ciutats del
correcto.
País, penso
en... Y en el resto del país tenemos también polos importantes como Tarragona, el puerto de Tarragona ha crecido mucho y eso permite que el puerto de Barcelona se descongestione un poco. Uh-huh. Y tenemos otros centros también industriales y turísticos a lo largo del territorio. Entonces, en ese sentido, el sistema urbano de Cataluña pues no es malo, es bueno. Y el gobierno catalán tendría que preocuparse por potenciar no solo Barcelona, sino obviamente también todos los demás núcleos urbanos con potencial todavía de crecimiento. Por ejemplo, Lleida, Girona, donde ha habido históricamente mucha industria.
Mm, Manresa.
Manresa Igualada. Mismo, más cerca nuestro, uh-huh. de aquí de Barcelona. Y bueno, y potenciarlos de forma que las industrias no marchen, no vengan a Barcelona a congestionar más la ciudad o no marchen a otras ciudades.
Uh-huh. I perquè alhora no caiguem en desigualtats socials.
Correcto, también. Claro, como decíamos al principio, a medida que las ciudades crecen, la desigualdad aumenta y en Barcelona lo vemos. Uh-huh. Claro, en ese sentido, socialmente hablando, es probablemente más deseable ciudades de tamaños intermedios que no una sola ciudad que lo concentre todo.
La bombolla dels preus dels lloguers que ara estem patint a grans ciutats com Barcelona, però no només, perquè Girona, Lleida i Tarragona també estan igual, si fa no fa, té a veure precisament amb aquest creixement desigual de les ciutats, amb aquestes planificacions?
En parte, és una qüestió senzilla, demogràfica, cada vez atraemos más gente a Barcelona, con un espacio limitado y un parque inmobiliario limitado, pues eso hace que los precios suban. Mm-hmm. Es verdad que, claro, tenemos el componente añadido de la especulación asociada al turismo y las inversiones extranjeras, y esto pues es algo que hay que manejar.
Uh-huh. Doctor David Castells Quintana, moltes gràcies. Ha estat molt interessant aquesta conversa.
Moltes gràcies a tu, Adrià.
Fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
I abans d'acabar, deixeu-me 30 segons perquè feliciti un company periodista. És en Josep Maria Soro, que ha estat guardonat amb el Premi de Comunicació de l'Associació Aspit com a director del TEP Vist, que és el primer canal de televisió online de Catalunya fet per persones amb discapacitat intel·lectual. En Josep Maria Soro, que per cert també és company de TV3. Enhorabona per ell i per tots els nois i noies que hi treballen. I va, que són les 4 i marxem. Avui us ho hem fet en Ricard Garcia, la Marta Molina, l'Eva Pineda, en Josep Maria Campillo i l'Adrià Bas. Dissabte que ve, l'últim Solidaris del curs. I com que ens fem grans, canviarem de cicle. Us ho expliquem a les 3, com sempre, a Catalunya Ràdio i sempre que vulgueu, cada dia, qualsevol hora, a catradio.cat. No us el perdeu. Que vagi bé. Adéu-siau. And you
d'abril lluminós i fred i els rellotges tocaven les
13. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat.
Totes les famílies felices s'assemblen. Cada família dissortada ho és a la seva manera.
Conta amb musa les accions d'aquell home astut que va anar errant durant molt de temps després d'haver destruït la sagrada ciutadella de Troia.
Dissabtes d'11 a 12 de la nit a Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda, amb David Guzmán. La literatura des del principi.